Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'absentisme entre sabadellencs amb cita concertada per vacunar-se no és arran d'una priorització de les vacances. La responsable dels punts de vacunació de Sabadell, Sílvia Millet, assegura que el gruix més destacat de les persones que no assisteixen a la cita és per raons sanitàries.
Aquests casos principalment, perquè nosaltres no podem gestionar, són casos que ens estem trobant perquè nosaltres després els truquem, i normalment són gent que estan en procés de patologia de Covid o que estan resolent el procés del Covid. Llavors són gent que no venen perquè estan en aquest procés. Però tampoc és molta quantitat de personal, perquè normalment fem un seguiment, sempre intentem, la gent que no ha pogut vindre, fer un seguiment telefònic per saber exactament què ha passat.
Millet assegura que la campanya d'immunització en general té bona acollida. De fet, al centre Rogelio Soto i a Arraona Marinals només queden un centenar d'hores disponibles per assignar arran d'un augment de les dosis. L'anomenada llei Rider, en vigor a partir d'avui, no agrada per igual a tots els repartidors sabadellencs de companyies com Glovo i Just Eat. Entre els consultats per aquesta emissora, alguns consideren que guanyaran en condicions com assalariats, mentre que altres preferirien seguir com autònoms.
Que ahora mismo trabajo con contrato. Muchísimo mejor debido a Hacienda, debido a que tienes más horas, tienes un sueldo fijo y no tienes la vida en la deriva.
Yo ahora mismo estoy con contrato. Yo estuve con autónomo y no me salió muy bien, pero con Glovo. Ahora con Just Eat es otra cosa, ¿sabes? Con contrato está bien.
Considero que se trabaja mejor que por contrato porque los dividendos son mayores, son más altos.
Pasaríamos a asalariados si haces más dinero facturando como autónomo. A que pases a asalariado, pues pierdes tú, ¿no?
No, porque se gana menos. Se produce más para las compañías, pero se gana menos.
La norma ha entrat en vigor després de 3 mesos de moratòria perquè les empreses s'hi poguessin adaptar. En esports, el Sabadell ha anunciat 2 fitxatges més en qüestió de 24 hores. Es tracta del central dret Guillem Molina i el lateral esquerrà Diego Caballo, que arriba procedent de l'Albacete i que espera poder tornar a oferir el rendiment que havia ofert prèviament a la seva carrera. Són algunes de les notícies que desgranarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte al dia d'ahir, tot i aquesta onada de calor que ara arriba. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Pujarà més el mercuri? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Continuem immersos dins aquesta situació de pujada de temperatura, excepcional en alguns casos, d'extremada calor. De fet, ja s'han arribat a superar els 40 graus en alguns punts de la Catalunya central, però s'han arribat a superar els 35 en molts punts del prelitoral de Girona, de Barcelona, prelitoral de Tarragona, i al llarg d'aquesta tarda s'assoliran els 40 o els podran superar en altres punts de la Catalunya central i sobretot també cap a punts de les comarques de Lleida. A més, avançada la tarda i el vespre, els núvols han d'anar més també cap a les comarques de la meitat oest, i és possible que arribi algun xàfec localment acompanyat de tempesta a les comarques interiors de l'Ebre, comarques de Lleida, que podrien acompanyar també d'algunes ratxes de vent fort. De cara a demà divendres, el sol com a protagonista i temperatura que es quedarà molt semblant a la d'avui. Per tant, tornarem a parlar de moltes màximes entre els 37 i 42 graus des del prelitoral cap a l'interior. A la façana litoral els quedaran entre els 30 i els 34 graus en els casos més elevats. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la un dia més. No hi ha incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell ni tampoc d'entrada i sortida de Barcelona. Contreure la Covid-19 és el principal motiu pel qual els sabadellencs s'absenten de les cites de vacunació contra el coronavirus. Així ho ha apuntat aquesta emissora la coordinadora de punts de vacunació de Sabadell, Sílvia Millet, desmentint que els ciutadans estiguin prioritzant les vacances per sobre de la campanya d'immunització.
Et diria que és algo molt puntual i molt, molt aïllat, i que la sensació puntualment et podria dir que en algun cas sí, però que en general són processos de que han passat ja la malaltia o que estan en un procés de malaltia.
Amb dades a la mà, Millet considera que l'acollida de la campanya d'immunització contra el coronavirus està sent molt bona, ja que només hi ha un centenar de cites prèvies per omplir, arran de l'arribada de noves dosis. De fet, aquests vaccins serviran també com a estoc per vacunar les persones que acudeixin als centres sense cita concertada. Amb tot, ara mateix, un sabadellenc no hauria de marxar fora de la ciutat per poder-se vacunar. No obstant, obstant això, la possibilitat de posar-se la segona dosi en altres municipis també afavoreix els que no marxen per vacances.
Tu et fiques la primera dosi de vacuna, diguéssim, faig un inventari ara, diguéssim, tu fiques a Sabadell i te'l fiques a Raona Merinàs, que és un dels centres que tenim, la primera te l'has ficat allà. Si la segona dosi vas amb el centre vacunal, perquè estàs, per exemple, no sé, potser estan a Salou i consideres que estaran un mes sencer i necessiten ficar-se aquesta segona dosi, un cop s'administren aquesta segona dosi, el sistema ja s'esborra aquesta vacuna i no ens afectaria a nosaltres. Llavors ens quedaria un espai més lliure per a alguna altra persona, per exemple, la persona de Salou que faci vacances a Sabadell, tingués l'opció de poder demanar hora i venir-se a vacunar a Sabadell.
Amb tot, Millet confia que totes les facilitats implantades en els últims dies contribuiran a augmentar la vacunació.
L'esperança és que realment sigui un tema logístic i que l'opció aquesta de que obrim a la tarda sense demanar cita prèvia permeti a aquesta gent que no s'hagi pogut apuntar perquè no sap com funciona exactament el mecanisme i que pugui vindre sense cita i puguem veure realment si ha sigut aquest cas o no. Però la sensació no et sé dir exactament quina seria. Jo espero que sigui la primera.
L'obertura de la franja d'entre 12 i 15 anys ja ha contribuït a augmentar els immunitzats a la ciutat, ja que alguns pares han aprofitat per vacunar-se juntament amb els fills. Ara mateix a Sabadell hi ha 133.483 persones amb la pauta completa, 948 més que ahir, i 153.366 tenen almenys la primera dosi. En paral·lel a aquesta campanya de vacunació, els indicadors epidemiològics continuen millorant. El risc de rebrot segueix baixant i avui es troba als 344 punts, 6 menys que ahir, 23 per sota que dimarts. També millora la incidència 7 dies, que passa dels 177 casos per cada 100.000 habitants als 173. Per contra, la velocitat de contagi segueix amb el seu tímid però progressiu avenç, passant del 0,69 de fa 24 hores al 0,71. L'Ajuntament ha fet 14 tractaments de xoc contra les paneroles en les dues primeres setmanes d'agost. Algunes d'aquestes actuacions s'han fet com a part del manteniment del clavegueram de la ciutat, mentre que altres han estat fruit de demandes ciutadanes. Concretament, s'ha actuat al Centre, la Creu Alta, Can Uriac, Can Déu, Can Llong, la Concòrdia, els Marinals, Can Feu, Gràcia, Torre Romeu i Poblenou. Tot i que veïns de diferents barris de la ciutat alertaven dilluns aquesta emissora de la presència d'aquests insectes i la qualificaven de plaga generalitzada, la regidora de Salut, Sònia Sada, ho ha desmentit.
L'estiu és una època de l'any on es fan més visibles els insectes i rosegadors a la via pública degut a l'augment de temperatures, creant erròniament una sensació entre els sabadellencs de manca de manteniment en aquest àmbit per part de l'Ajuntament. És per això que vull destacar que el darrer contracte de control de plagues elaborat per la Regidoria de Salut a l'àmbit de la salut pública i vigent des d'inicis del 2020 hem doblat les actuacions sistemàtiques a tot el sistema de clavegueram de la ciutat.
S'ha de convidar la ciutadania a avisar l'Ajuntament quan detecti la presència d'aquests insectes o de rosegadors. Un cop l'administració rep la denúncia, avisa l'empresa de control de plagues i en un màxim de 48 hores actua en el lloc indicat. Si no hi ha presència de paneroles, es posa un esquer i, finalment, quan es confirma la seva presència, s'aplica el tractament. L'efecte es pot notar en un termini d'entre una setmana i 10 dies. I no deixem de parlar de salut pública perquè el grup municipal de Ciutadans reclama mesures davant l'onada de calor. Des de la formació taronja lamenten que l'equip de govern no hagi escoltat les propostes presentades per crear els anomenats refugis climàtics. José Luis Fernández és regidor de Ciutadans.
I el govern ha tallat tres estius i en els tres estius no ha creat un sol nou punt de refugi climàtic, d'ombra, reforçada o similar. I a més, amb un problema que el mateix govern recomana anar a les biblioteques que estan tancades, el mateix govern recomana anar als centres cívics, però els centres cívics per la pandèmia tenen un aforament reduït. Llavors, ens trobem amb la tempesta perfecta.
Per Fernández, les conseqüències poden ser molt greus en un moment en què el preu de la llum registra màxims històrics. Per contra, assenyala que posar a disposició de la ciutadania les piscines de forma gratuïta només seria un pedaç, ja que tenen un aforament limitat, recorda, i molta població en quedaria desatesa. En aquest sentit, l'Ajuntament va confirmar ahir que no s'obriran de forma gratuïta les piscines durant l'onada de calor, al·legant la perillositat que podrien suposar les aglomeracions en l'actual context de cinquena onada i també fent referència a informes de Salut i del Procicat en aquesta línia. Des d'Esquerra Republicana, que reclamaven aquesta obertura gratuïta de les instal·lacions, han negat l'existència dels informes. Així mateix, han assenyalat que diferents municipis sí que han optat per aquesta mesura, com Terrassa, Sant Cugat, Sant Quirze o una mica més lluny, Solsona. I respecte a aquesta polèmica, una notícia d'última hora, l'Ajuntament instal·la 4 fonts d'aigua a diferents punts de la ciutat davant la previsió d'altes temperatures. Avui mateix quedaran col·locades 2 fonts, una al passeig de la plaça Major i una altra a l'Eix Macià, amb la col·laboració d'Aigües Sabadell. A partir de demà es posaran 2 punts més d'aigua a la plaça de la Sardana i a la carretera de Matadepera a l'alçada de Sant Julià.
Notícies vespre.
I és l'altra notícia del dia. Els repartidors sabadellencs divergeixen sobre la llei Rider, la normativa que estableix que els treballadors de les plataformes de repartiment a domicili siguin assalariats i no autònoms, i que avui entra en vigor. La norma s'activa després que hagi expirat la moratòria de 3 mesos impulsada pel govern espanyol, un període que ha servit perquè les empreses del sector s'adaptin a la nova realitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Queda pendent l'encaix del nou model de Glovo dins la llei o l'afectació que suposarà la marxa de Deliveroo. Uber Eats opta per subcontractar els riders que tindran un contracte i els beneficis laborals amb flotes que col·laboren amb la plataforma. Qui no haurà de fer canvis és Just Eat, ja que és l'única de les 4 grans que fa servir un model laboral propi i està negociant un conveni amb els sindicats. Així és com viuen els riders sabadellencs la seva situació respecte a la llei.
No me afecta, rei, porque ahora mismo trabajo con contrato. Muchísimo mejor debido a Hacienda, debido a que tienes más horas, tienes un sueldo fijo y no tienes la vida en la deriva. Tú puedes también elegir el horario que haces mediante Joan Talent y tal, bajo contrato.
Yo ahora mismo estoy con contrato. Yo estuve con autónomo y no me salió muy bien, pero con Glovo. Ahora con Justicia es otra cosa, ¿sabes? Con contrato, está bien.
Ya yo estoy por contrato ahora.
A mí me han hecho un contrato por la ITT y ya está, y cobro por horas y ya está, en Justicia. Las horas me las ponen ellos, pero bueno, me adapto.
Considero que se trabaja mejor que por contrato porque los dividendos son mayores, son más altos.
Pasaríamos a asalariados si haces más dinero facturando como autónomo. A que pases a asalariado, pues pierdes tú, ¿no? No han planteado sueldo.
No, porque se gana menos. Se produce más para las compañías, pero se gana menos.
Trabajando para ellos y no puede y que te digan no, ya no te queremos más, pues mal, ¿no? Mal para uno. Com a persona, no?
Deliveroo té previst iniciar un expedient de regulació d'ocupació al setembre. En una comunicació als treballadors va informar-los que vol sol·licitar l'alta a la seguretat social dels riders com a pas previ a acomiadar-los. De la seva banda, Glovo ha assegurat que contractarà de forma directa prop de 2.000 repartidors, els quals tindran horaris, retribucions fixes i rutes concretes, com a primera fase de transició. I diu que seguirà el criteri establert pel Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I precisament el sindicat Comissions Obreres ha posat 2 denúncies contra Glovo davant Inspecció del Treball per les seves trampes davant la llei Rider.
Ho ha explicat el secretari general de la Federació de Serveis de la Ciutadania de Comissions Obreres, Carlos Pellejero.
S'han presentat 2 denúncies, una respecte a Glovo pels treballadors que mantenen la condició de treballadors autònoms quan en realitat haurien de ser treballadors assalariats. O sigui, estem parlant del reconeixement d'aquesta laboralitat, i l'altra és contra Glovo també, precisament pel tema de les seves, el seu servei del que anomenen supermercats sense presència física, perquè aquí sí que hi ha una relació laboral, però amb uns nivells de subcontractació i externalització que entenem que està absolutament fora del que seria legal.
El sindicat illa de retorçat i enganyós el nou model de contractació inèdit que ha anunciat la companyia per seguir llogant riders autònoms sense incomplir la llei. El secretari general de la Federació de Serveis de Comissions de Catalunya, Ramon González, alerta que 8.000 riders quedaran fora de la regularització.
Durante la pandemia, el tipo de actividad del transporte de comida a domicilio, si nos centramos en el dentro de la dentro de las principales empresas operadoras del sector, se ha triplicado. Estamos hablando de empresas con decenas de miles de trabajadores ya, ¿no? Glovo, cuando Glovo se plantea la transición o la adaptación a la ley Rider, laboralizará 2.000 personas, pero hay otros 8.000 a los que no va a laboralizar, y lo hace nuevamente forzando la interpretació de la llei.
Les 2 denúncies de Comissions Obreres de Catalunya contra Glovo s'engloben dins la campanya Prou d'excuses laboralització ja, que el sindicat ha posat en marxa per aconseguir l'aplicació de la llei a diverses empreses de plataforma digital i millorar les condicions laborals dels treballadors del sector, més enllà de la pròpia llei. Unes accions que es preveu replicar properament a les principals ciutats d'Espanya.
El dia ens deixa altres notícies. Les repassem quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Prohibit circular amb vehicles motoritzats pels entorns naturals de Sabadell. La ciutat és una de les més afectades per la mesura, inclosa en el Pla Alfa de Prevenció d'Incendis, que es troba ara a nivell 3. Tampoc es pot circular pels espais naturals de 16 municipis vallesans més, com Castellà, Cerdanyola o Sant Quirze. Abocament de pneumàtics. A la carretera coneix la Ronda Europa i la carretera de Terrassa. La companyia concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, Esmatza, ha retirat els més de 200 pneumàtics abandonats en aquesta via i n'ha informat a l'Ajuntament. Des de l'empresa recorden que aquest tipus de material suposa un veritable perill d'incendi en l'actual moment d'altes temperatures, a més de la contaminació de l'entorn. I Polinyà conservarà la pediatria a l'atenció primària del municipi, malgrat la intenció inicial de limitar-lo al Taulí. La pressió de la plataforma Marea Blanca hauria frenat aquesta decisió. Arran d'aquest èxit, des de SOS Pediatria Sabadell reclamen comptar amb un pediatre a cada barri. Aquesta nit serà el millor moment per observar les llàgrimes de Sant Llorenç, així ho ha assegurat Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Avui dijous és el dia perfecte per veure les percebes, i sobretot a primera hora de la nit, de 10 a 12 de la nit, es calcula que és quan se'n podrien veure més, tot i que se'n veuran durant tota la nit, ja portem uns dies que es van veient, i demà passat l'altre també, però avui és ideal.
La lluna està en quart creixent des de fa pocs dies i, per tant, la seva lluminositat no dificultarà la visió.
Les llàgrimes de Sant Llorenç en realitat són estels que tenen una durada molt curta, de tan sols unes dècimes de segon.
Les llàgrimes de Sant Llorenç és una pluja de meteors, i els meteors són petites pedres, molt petitones, d'un mil·límetre o dos mil·límetres, que arriben a gran velocitat de l'espai, xoquen amb l'atmosfera, bé, més que xocar entren a l'atmosfera, i pel fregament amb l'aire es cremen de cop. Van a molta velocitat, van a 30.000, 40.000, 50.000 per hora, i llavors el que estem veient no és una estrella, com diu el seu nom, no? Estrella fugaç, no és ben bé una estrella, sinó que és una pedreta que s'està cremant i s'està incinerant, no? Veiem el moment final de la mort d'aquesta pedra.
El planeta Terra creua l'espai per on ha passat abans un cometa anomenat Swift-Tuttle. De fet, des de mitjans de juliol som dins del seu rastre i no en sortirem fins als vols de l'1 de setembre. Es diuen Perseids perquè la pluja d'estels sembla que s'origini a la constel·lació de Perseu, però el nom que s'ha fet popular és el de Sant Llorenç, ja que la religió cristiana marca el calendari aquesta festivitat el 10 d'agost. I en aquest període són habituals incendis als boscos. Com que Sant Llorenç és el patró advocat del foc, se l'invoca per demanar-li protecció. Precisament pel risc d'incendi, no es podrà anar al Coll d'Estanalles a observar el fenomen. Morral recomana altres ubicacions.
La idea és sortir de la ciutat, de llocs amb molta llum, anar a llocs una mica més foscos, i si sortim de Sabadell una miqueta, potser cap a la Salut, cap a... no cal anar molt lluny, no? Però sortir exactament del centre de la ciutat i anar una mica camí cap a Castellà, a la Salut, a algun lloc d'aquests, que ja és una mica més fosquet, doncs la probabilitat de que veiem les perseguides serà més alta.
Es poden observar a ull nu, no cal en estris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils, com ara Stalwart 2, per localitzar la constel·lació de Perseu. A banda dels Perseids, a finals d'estiu serà un bon moment per observar Júpiter i Saturn, i al desembre hi haurà un eclipsi total de sol, que serà visible des de l'Antàrtida.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per parlar de més incendis forestals, perquè el cos de bombers treballa per evitar que les flames de l'incendi de la Pobla de Massaluca, la Terra Alta, saltin a l'altre costat del riu Ebre. El foc que s'ha declarat aquesta tarda ha calcinat ja unes 41 hectàrees de massa forestal, les quals es troben dins de l'espai natural protegit dels tossals del Matret i Ribarroja. A hores d'ara, la principal preocupació dels efectius d'emergències són les condicions meteorològiques adverses. La Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, ha obert un expedient sancionador a 16 companyies aèries per no informar els consumidors del dret de reemborsament en cas de cancel·lació. En concret, denuncia que les webs de les companyies donaven més visibilitat a opcions com el canvi de data de vol o el lliurament de cupons i bons de viatge. L'opció de reclamar l'obtenció del reemborsament, en canvi, quedava més amagada. Foment del Treball ha demanat al govern espanyol que prengui mesures efectives per reduir el preu de l'electricitat, que durant els últims dies ha registrat els seus màxims històrics a l'Estat. La patronal considera que la reducció de l'IVA introduïda per l'executiu del 21 al 10% és insuficient i reclama que la taxa impositiva se situï en el 5%, en línia amb altres països europeus. I un últim apunt, el Banc de Sang i Teixits alerta que l'onada de calor podria fer trontollar l'estat actual de les reserves. Per això ha fet una crida a la conscienciació ciutadana per arribar entre les 800 i 1.000 donacions diàries per als tractaments dels malalts. A més, ha apuntat que els contagis de Covid-19 provoquen que moltes cites de la campanya de donació quedin disponibles. Moment pels esports. Ja és oficial, Diego Caballo és nou jugador del Sabadell. El lateral esquerre de 27 anys s'ha desvinculat de l'Albacete, el seu equip de les dues últimes temporades, i arriba a la nova Creu Alta per cobrir la vacant al carril d'aquesta banda. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El futbolista de Salamanca té sobrada experiència a segona B i segona i el curs passat a la Lliga Smartbank va jugar un total de 24 partits de titular. Abans havia passat per equips com l'Extremadura o el Deportivo i anteriorment havia militat en els filials del València i del Real Madrid. Pel seu rendiment previ, a Albacete esperaven que tingués millors actuacions a la manxa. Així ho explica el periodista de Ràdio Albacete, Juanma Sevilla.
Hay que decir que Diego Caballo en muchas ocasiones ni ha defendido bien ni tampoco ha puesto buenos centros, como sí les habíamos visto, por ejemplo, en el Deportivo de La Coruña, que fue en el equipo donde él militó antes de llegar al Albacete. Así que yo personalmente esperaba más de Diego Caballo, que vamos a ver ahora qué suerte tiene en el Sabadell, que por cierto va a jugar en un equipo que milita en el mismo grupo que el Albacete, así que si no hay lesiones ni sanciones de por medio, podríamos volver a ver a Diego Caballo en el Carlos Belmonte, pero eso sí, vistiendo la camiseta del equipo contrario, del equipo rival, al Albacete.
Ara bé, Caballo s'ha vist arrossegat per l'actuació col·lectiva de tot l'Albacete en els darrers temps. El salmantí destaca per la seva capacitat ofensiva i fins i tot ha arribat a jugar en posicions més avançades i, per tant, té projecció per adaptar-se al sistema de carrils utilitzat per Antoni Hidalgo al Sabadell. La seva incorporació s'ha materialitzat hores després de l'arribada de Guillem Molina. Ahir, el Sabadell va oficialitzar la contractació del central dret sub-23 procedent del València Mestalla via traspàs. En les últimes temporades, el tarragoní ha estat company de Facu García o Emilio Bernat, dos jugadors que també han fitxat enguany pel Sabadell. El porter està convençut que té capacitats per brillar i, a més, ha destacat la seva polivalència.
Más en este tipo de formación, pues casi que central en la posición de medio y central derecho. Incluso podría jugar por la banda lateralizado, ya que ha jugado también bastantes veces de lateral, o sea que tiene diferents posicions en les que puede jugar.
Molina, nascut a Valls fa 21 anys, ha arribat a debutar amb el primer equip valencianista i aquest estiu ha estat sota les ordres de Bordalàs durant la pretemporada.
Aquest matí Molina ha passat la revisió mèdica i a la tarda s'ha incorporat a l'estaix de la Vall d'en Bas. Demà l'equip d'Antonio Hidalgo disputa el quart amistós de la pretemporada contra l'Alçat a porta tancada. El tècnic espera que sigui un bon test per mesurar en quin estat es troba el seu equip.
Ara pues, aquest nivell de partits és el que volíem trobar, amb una exigència màxima i a veure on estem. Això dona mostra de que les pretemporades serveixen per saber on estàs, que ha d'arribar més gent i quan abans arribi millor.
A 6:45 arrencarà un partit que es disputarà porta tancada també per als mitjans de comunicació. Obrim bloc poliesportiu en futbol sala. L'Escola Pia ja té enllestida la plantilla de cara al curs que ve. Després de la forta renovació de la temporada passada, la direcció esportiva ha aconseguit enguany mantenir el nucli de l'equip que tan bon rendiment va oferir durant l'última lliga. 12 renovacions en total. I això que jugadors com Lenny Ramos, Arnau Graell o Carlos Povedano havien rebut ofertes sucoses. Ho detalla el director esportiu Santi Sardà.
Tots aquests han rebut ofertes, però al final aquests es queden aquí i el Pobes que va rebre ofertes de Cerdanyola i algun altre equip, no sé, un parell d'equips així, però amb calés i ferma, vull dir que no ha costat, la negociació ha costat, però bueno, ho hem aconseguit.
Cerdà és precisament una de les baixes més destacades dins de la plantilla del primer equip, després de penjar les botes juntament amb Pol Viada. Tampoc continuen Genís López, Roger Carrera i Dani Loinaz. Per suplir-los arriben Oriol Arderiu, del Natació Sabadell, José Ruiz Peluca, del Pallejà, i Marc Navarro, d'Indústries. A més, Guillem Partera puja del Sènior B. Recordem també que Pedro Donoso continuarà al capdavant d'un equip que es posarà en marxa el pròxim dimecres, igual que el Club Natació Sabadell. I acabem, els equips sèniors del Sabadell Rugby Club jugaran i entrenaran al mateix camp per primer cop des de la seva fundació. Tant l'equip masculí com l'equip femení podran treballar al municipal de la Roureda. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. Després del conflicte amb l'Ajuntament, per on i quan podrien entrenar els seus equips, finalment les dues parts han arribat a una entesa. Amb la regidora d'Esports, Laura Reyes, al capdavant, s'han pogut tancar unes negociacions per a que els dos equips sèniors entrenin a partir del setembre tots els dimarts i els dijous a la Roureda, el mateix camp on jugaran. Tot i això, el club sabadellenc no en té prou i reclama uns horaris adequats per a l'escola i poder, així, facilitar l'entrada del rugbi. Oriol Ferran és el president de l'entitat.
El que ara mateix ens interessa és aconseguir uns horaris per a l'escola de rugbi que faciliti l'adaptació del rugbi i la incursió del rugbi a casa nostra, uns horaris per l'escola on els nens i nenes puguin venir a entrenar, puguin acostumar-se a aquest esport i puguin iniciar-se per així assegurar-nos un futur del rugbi a casa nostra.
Per altra banda, els arlequinats han posat en marxa una campanya per captar jovent de la ciutat que es vulgui iniciar en l'esport.
Tres minuts i mig pel punt horari de 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 12 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 del matí amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.